El conegut home del temps, Tomàs Molina, acaba d'oferir la lliçó inaugural de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat. Ara ens atendrà una estona perquè puguem conèixer doncs, com és la feina d'un home del temps. Primer de tot, senyor Molina, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
La primera pregunta que em ve al cap és què hi fa un meteoròleg inaugurant un curs d'infermeria. Quan li van proposar, no ho va trobar estrany?
Home, la veritat és que sí, Ves això de fer com de padrí és una mica estrany tot plegat. Però sí que tenim, jo és que fins i tot, jo deia avui aquí, jo a classe, jo soc professor de pronòstic meteorològic i sempre faig la semblança amb la medicina o les ciències de la salut, que nosaltres tenim una feina que està feta per salvar béns i vida i fer la vida de les persones més senzilla. I és exactament el mateix que fan doncs, les persones del món de la salut. Per tant, jo crec que tenim una relació allò bastant directa i jo crec que ens podem traspassar formes de fer i formes d'enfrontar-nos en els reptes de la professió, que són similars, Hi ha reptes que són que avança tot molt de pressa, però al mateix temps has de conservar uns coneixements que són antics. Vol dir que un infermer ha de ser capaç de curar algú o donar servei a algú amb totes les màquines d'un hospital, però si està al mig d'un tren que no té res més i algú es mareja, també hauria de ser capaç de reanimar-lo.
Gran part de la seva intervenció anava per aquest camí, doncs de dir que les màquines no ho poden fer tot, la tecnologia avança, com deies ara fa un moment, un ritme espectacular, doncs tant per estudiants d'aquest sector com per altres, què queda de les persones? Vull dir, sembla que el Google, per dir alguna cosa, ens ho pugui solucionar tot. De fruit de la teva experiència personal, què en diries dels que ara s'estan formant i veuen això, que sembla que qualsevol feina sigui fer un Google, buscar una anàlisi ja fet per màquina?
És veritat que avui en dia la tecnologia ho pot gairebé tot, no? I per tant ens fan només bàsicament usuaris, vol dir que som gent que apretem un botó i ja va, no? Però les persones que ens formem a les universitats i que hem d'exercir una professió hem de tenir les dues capacitats, de ser un usuari del més alt nivell, vol dir que hem de fer servir la màquina més potent i la que té més capacitats per fer allò que hem de fer en la nostra professió, però també hem de saber que si aquella màquina no funciona o que no disposem d'ella, hem de tenir algun recurs que segur que no tindrà el mateix resultat que la màquina, però que donarà com a mínim un servei a qui necessita de la nostra professió. I això jo crec que és un repte que tenim els professors d'avui en dia, perquè quan veus tanta capacitat i tanta possibilitat, tornar a ensenyar el mètode antic, com si diguéssim, per solucionar problemes, a vegades es fa una miqueta feixuc, però avui en dia s'han de fer les dues coses, han de ser els millors usuaris i alhora les capacitats professionals tradicionals les han de mantenir.
La seva conferència es titulava El temps i la salut, què hi ha de cert quan la gent es queixa per culpa de la meteorologia? Tots tenim un parent més gran que l'han operat del genoll i quan li fa mal diu això és que plourà, el sentit de l'humor, estem més contents, almenys m'ho sembla a mi quan fa sol que quan no. Què hi ha de cert en tot això? Vull dir, si hi ha, què està comprovat, vaja.
Abans semblava que fossin tot plegat allò històries, camàndules, eren com això, són tonteries, però avui en dia ja s'ha vist que no, és que no podia ser una tonteria quan tothom opinava el mateix, no? Ja s'han fet últimament, hi ha una branca que es diu la biometeorologia que mira de relacionar factors externs meteorològics amb comportaments, i de fet nosaltres aquí a Barcelona n'hem fet diversos, per exemple amb el doctor Bolbena de l'Hospital del Mar vam comprovar que a l'Hospital del Mar hi havia més ingressos de crisis de pànic i d'ansietat amb vent de ponent a la ciutat de Barcelona. Vol dir que aquella sensació estranya quan el vent és de ponent, que fa aquella calor, aquell disconfort en algunes persones acaba convertint-se en un problema mèdic, i això se n'ha parlat també amb la tramuntana, amb qualsevol d'aquests vents que marquen la vida de les persones, sovint també generen doncs, problemes de salut. O això que deies, el dolor està comprovat ja que quan hi ha disminució de la pressió atmosfèrica, les persones que tenen problemes amb els condrioles, és a dir, que amb un problema en l'articulació, doncs tenen mal, els hi fa mal, no? I això, fixa, que obre la via a una nova medicina, que és la medicina predictiva. Vol dir que nosaltres seríem capaços, si sabem que ha de baixar la pressió, quan a tu et fa mal, que avisar-te i que et puguis prendre una pastilla que faci que els condriolos aquests funcionin més millor, no? I que no t'acabi fent mal. Per tant, millorarem la teva qualitat de vida fins i tot abans de tenir la malaltia o abans de tenir el dolor aquell que t'hauria pogut passar.
sembla un camp interessant, doncs, per investigar-hi. Vostè, a banda del seu conegut paper a la televisió, és professor de la Universitat de Barcelona, vicepresident de la International Association Broadcast Meteorology, del Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Organització Meteorològica Mundial. Bueno, la primera pregunta, d'on treu temps? Però no, no li anava a demanar això. Anava a demanar de la seva vessant més coneguda, TV3. Ja fa temps que es va dient que l'apartat de TV3, que ve normalment després de l'informatiu, té unes audiències que sovint superen a l'informatiu. En té alguna explicació?
A Catalunya el temps ha agradat sempre molt, i això nosaltres en som hereus d'això, eh? No som els provocadors, sinó que en som hereus. I fins i tot jo diria que no ens en aprofitem, perquè seríem titular lleig, però sí que responem a la demanda. A Catalunya, des de sempre, però des de sempre, vull dir, fa centenars d'anys, la meteorologia ha estat una cosa que ha estat a la societat. Ens ha interessat, l'hem mesurada, ho hem fet científicament i de forma allò estructurada, i fins i tot hem tingut voluntat internacional. Els primers representants en el món meteorològic vam ser catalans. Estàvem dintre l'Associació Internacional de Meteorologia abans de l'Organització Meteorològica Mundial. Per tant, que jo o nosaltres, doncs tinguem una certa projecció internacional, no és res més que aquest passat que es manté, saps? Que jo estic en aquestes institucions i per tant doncs és normal, dintre de, no, no, amb la tradició que tenim al nostre país, que això sigui així. I respecte a les audiències, jo crec que nosaltres, a diferència d'altres llocs, per exemple a Espanya, a nosaltres aquí a Catalunya la meteorologia fa molts anys que no és una fatalitat. En aquí hi ha molts llocs del món que si plou, hi ha una inundació, perden i es moren, diuen, mira, ai, el temps, no? Quina fatalitat. Aquí a Catalunya fa molts anys que no. Aquí, si algú es mora o es trenca alguna cosa per culpa del temps, diuen, de qui és el responsable, això? Com és que no ho hem predit? Com és que no hem actuat abans perquè no passessin aquestes coses? I això és una realitat. Hi haurà fatalitat de meteorologia? Sí. Això no ho negaré, No és que em vulgui protegir a mi mateix, però a vegades el vent doncs, pot trencar coses d'una forma molt difícil, impossible de pronosticar. I, per tant, si algú es mor perquè li cau una totxana a sobre o un test... Això és molt difícil, tot i que hauríem de dir, farà molt de vent, vigileu, que no caigui res dels balcons, però clar, això és molt complicat, no? Però sí que som capaços d'avisar. Per tant, evitar-ho tot no podrem, però sí que som capaços de que no hi hagi situacions massa complexes. I com que la gent s'ha acostumat a això i saben que és possible, clar, ja no hi ha engany en la meteorologia, no? Llavors, potser això, i que fem un programa, jo crec que nosaltres hem canviat en el món el concepte, això ho dic de veritat, Nosaltres vam canviar allò del parte meteorológico, que era un parte més de consum intern pel meteoròleg o pel exèrcit o així, amb una voluntat de servir a la societat, de que t'entenguin. No que tu t'expliquis, sinó que t'entengui. La gent t'entengui quin temps farà a casa seva. Això és la nostra obsessió. I amb això jo crec que finalment ens acaben entenent.
Home, de fet, la manera de fer-ho és força diferent, ja no només per l'espai que s'hi dedica, pel que fa al temps destinat en aquest espai. Clar, potser parlar de companys no sé si li agradarà, però què li sembla com altres canals fan aquest mateix espai? Com dir-ho de no que dir... Es veu molta noia maca i poca informació, no sé si m'entén. És la manera...
No tant, perquè fixa't que ara ja, jo sempre ho dic que 60-70% d'homes i dones del temps d'Espanya són sortits de la nostra escola. O sigui, si tu vas a totes les cadenes autonòmiques o a Televisió Espanyola o a la major part dels canals d'Espanya i et fixes qui presenta el temps, la majoria tenen noms catalans. I són becaris nostres, són nois i noies que han passat per TV3 i que s'han format a TV3. És curiós, però Televisió Telemadrid, tots els que hi ha són exbecaris nostres. A Extremadura, també. A Andalucía n'hi ha un. A Galícia, també. O sigui, a tot arreu, a la Televisió Espanyola són tots catalans, menys un parell.
S'ha creat escola, diguéssim, aquí a Catalunya.
Hem format, clar, com que aquí nosaltres tenim una tradició més antiga, de fet l'únic màster que hi ha a Espanya en meteorologia es fa a la Universitat de Barcelona i jo sóc professor de pronòstic, per tant jo sóc el culpable de fallar el temps de demà i que fallin el temps del futur també, però no n'hi ha més. Per tant, si els que estan a Meteo Galícia o els que estan a Euskalmet, doncs la majoria d'ells s'han format aquí i els hem format jo en el de part de pronòstic, no? Perquè a Catalunya tenim una tradició molt més antiga i això es nota fins i tot en l'àmbit universitari.
I sembla també com a mínim més responsabilitat. Ara recordo polèmiques darrerament, cal dir que em sembla que no tantes, però el sector hoteler del turisme amb els homes del temps ha estat una relació sovint doncs allò, bé, s'amenaçant a un pont, s'anuncien pluges i després fa sol. Sembla que això ho explicava durant la conferència, cada cop el pronòstic és millor, els encerts són més grans, aquesta relació ha millorat doncs?
Sí, i també ha millorat la forma que nosaltres ens expliquem. Abans fallàvem, és la veritat. Eh? Abans, la metrologia ha canviat com una mitja, però com una mitja en els últims 20-25 anys. Però són dues coses diferents. Eh? Quan jo vaig aprendre, i ara, són dues coses diferents. Són dues, gairebé ciències, no sé tant, però gairebé són dues ciències diferents. I la nostra capacitat de pronosticar també ha canviat, però d'una forma radical. No? Llavors, si estem parlant de fa 15 anys, llavors fallàvem. I per tant les queixes del sector hoteler eren certes respecte a l'error i com que es queixaven hem anat millorant. Ara ja no fallem tant, però també hi havia queixes. I quina era la queixa? La queixa era respecte al missatge que enviàvem a la societat. I això, jo sempre dic que els homes del temps estem aquí per quan no ets una persona que estàs en un mitjà públic, estàs de cara al públic, has de, quan et renyen, quan algú es queixa, la primera cosa a fer és escoltar. Si tenen raó, perquè en poden tenir, tu has d'aplicar, has de corregir allò que has fet malament. I si no en tenen, no t'has d'enfadar. Has de dir, ho sento, però ho hem fet el mètode que tenim, mirarem de fer-ho millor, però no ho hem fet malament. No? Hem de ser honrats amb nosaltres mateixos, o que no pots estar tot el rato com aquesta gent que nosaltres, com fallem el temps, a vegades el fallem, naturalment, i per tant has de veure per què has fallat o qui és el problema. No? Avui en dia hem millorat, jo també crec, el missatge, com transmetem el missatge a la societat. I per tant, doncs, no mirem de no espantar, o només espantem en els casos en el que realment cal, espantar no seria la paraula, però alertar a la població doncs, que potser no es moguin. Eh? I a més ho fem de forma coordinada amb el govern. Vol dir que Protecció Civil, tothom, quan hi ha situacions en les que cal espantar-se o estar alertat, doncs ho fem de forma coordinada. I com que és així, la societat també respon millor.
Doncs això és tot. Moltes gràcies, Tomàs Bolina, doncs, per atendre'ns aquesta estoneta i parlar doncs, de tot una mica. Gràcies i el seguirem per la televisió.
Moltes gràcies a vosaltres.